Bon dia. La Fundació Fauna reclama als alcaldes, als municipis per on passa el riu Fluvià, mesures urgents per revertir el baix cabal del riu.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Per una banda, doncs, l'augment de granges i l'altre factor és l'augment de regadiu per fer menjar per als animals d'aquestes granges. Per tant, estem parlant que el principal problema ve relacionat directament amb el que és la ramaderia.
Són declaracions del director i biòleg de la Fundació Fauna, David Serra Mitjana, als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. Expliquen que des de la Fundació que és un consum excessiu el que es fa d'aigua a la nostra comarca per part de ramaders, la indústria o la pròpia ciutadania, segons ells. Segons el seu director, com escoltàvem, David Serra Mitjana, és necessari que l'Agència Catalana de l'Aigua esclareixi més quin és l'estat real dels aqüífers de la comarca per tal de començar a treballar per buscar solucions. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat que ens deixa aquest dilluns 14 d'agost de 2023 i ho fem com sempre en titulars.
El dia en 4 minuts.
Relacionat amb la sequera, també, però en matèria d'infraestructures, les obres de construcció del pou de Pere Caula de Sant Joan les Fonts encara en la recta final. Fons municipals asseguren que està previst que els treballs s'allarguin durant un mes. En cultura, els xerrics assagen a la fresca. Com ja és tradició, quan s'acosten les festes d'altura, la colla castellera es trasllada davant les escales de Sant Esteve. Ho faran fins al 8 de setembre, cada divendres a la tarda. A Tortellà, la petjada solidària contribueix per millorar la situació dels refugiats. En el marc de la festa major del poble, l'associació recull roba que la gent dona voluntàriament i la ven de segona mà. En esports, la Unió Esportiva Olot guanya aquest diumenge al Sant Andreu en un partit elèctric al Bon Pastor per 2-3. Els olotins avancen a la pròxima ronda de la Copa Catalunya, on s'enfrontaran al Badalona Futur després d'un partit intens i molt treballat. Urri amb un doblet i Marc Mas van ser els autors dels gols olotins. Maria Clavell viurà el primer europeu com a seleccionador espanyol de horseball. El repte més gran per al garrotxí és guanyar amb l'equip femení, que mai ho ha aconseguit emportar-se aquest torneig. I sobre dues rodes, Martí Vaireda ha aconseguit una emotiva i meritòria medalla de bronze al Mundial de Bicitrial a Glasgow. Després d'una campanya difícil, el garrotxí arribava a Escòcia sense cap objectiu definit, més enllà d'entrar a la final del Campionat del Món.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Obrim el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Barcelona endureix la persecució de l'incivisme amb multes de fins a 600 euros. Primer cap de setmana amb sancions més dures per veure i orinar al carrer de la ciutat comtal. Compte enrere per a la constitució del Congrés. Aquest dijous es constitueixen les Corts i a 4 dies per escollir la mesa del Congrés encara no se sap qui la presidirà. El PSOE no té garantits encara els vots de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. En successos, mor l'home que va rebre un tret al cap d'un mosso d'esquadra quan intentava embestir una patrulla. Els Mossos investigar l'actuació de la gent que va disparar contra l'home, que segons la policia fugia d'un control de trànsit a l'autovia A7. Wikiloc, Google Maps i Waze prioritzaran rutes segures i respectuoses a la muntanya. El govern ha arribat a un acord amb aquestes aplicacions perquè prioritzin les rutes oficials per tal de garantir un accés tan ordenat com sostenible als espais naturals. En l'àmbit internacional, els turistes atrapats durant 10 dies a Etiòpia tornen aquest mateix dilluns. Arriben via Istanbul després que dissabte un helicòpter militar al rescatés d'una zona controlada per les milícies Fano. I enderroquen la mansió d'Al Capone a Miami per la pressió immobiliària. Una societat la va comprar fa 2 anys i no ha fet cas de les peticions per mantenir una de les cases més antigues de Miami Beach amb valor històric.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radioolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolab.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Comencem la setmana i ho farem amb temperatures més altes avui, entre vent del sud a partir del migdia, vent del sud, sud-est, que pot arribar a ràfegues de 40-60 km per hora. I això farà pujar la temperatura per damunt dels 35 graus i puntualment arribar als 37 o 38. Creiem que no arribarem a 40, però vaja, 38 graus en punts de l'Alt Empordà, sobretot, i potser a la Baixa Garrotxa, també cap al Pla de l'Estany, nord del Gironès, nord del Baix Empordà i en punts del Pla de l'Estany. Una temperatura prou alta i, de fet, es va arribar als 37 graus, una de les més altes de Catalunya, a Mieres. Recordem que el cap de setmana ha vingut marcat per la calor, però també dissabte per fortíssimes tempestes al Ripollès i en punts d'Osona que van deixar, per exemple, 66 litres per metre quadrat a Caralps o 59 litres a Tregurà de Dalt, a la vall de Camprodon. Avui, bé, no preveiem tempestes, el dia es presenta amb sol, alguns núvols al matí d'hora i algunes nuvolades a la tarda al Pirineu, en principi sense precipitació. El més destacable és aquest vent del sud que farà pujar molt la temperatura. Bé, demà passat, dimarts, dimecres, també dijous, lenta pujada les temperatures, tant de dia com de nit, i en principi seguirà la sequera, és a dir, no veiem una situació de tempestes o de pluges, tot i que, per exemple, dimecres al Pirineu Oriental pot arribar a caure algun ruixat, poca cosa, tot plegat.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest informatiu migdia de dilluns 14 d'agost de 2023. Estan escoltant la sintonia de Ràdio Olot. Comencem a parlant de la Fundació Fauna, que reclama als alcaldes dels municipis per on passa el riu Fluvià mesures per revertir el baix cabal del riu i també l'ús, diuen, excessiu que es fa de l'aigua a la nostra comarca per part, segons de la Fundació, de ramaders, la indústria o la pròpia ciutadania, mesures diferents. Segons el seu director i biòleg, David Serra Mitjana, és necessari que l'Agència Catalana de l'Aigua esclareixi més quin és l'estat real dels aqüífers de la comarca per tal de començar a treballar per buscar solucions. Ens dona més detalls en Gerard Puigdemont.
El riu Fluvià neix a la Serra de Cabrera. La Garrotxa és una de les zones de Catalunya on més precipitació cau al cap de l'any, però des de fa temps el riu baixa literalment sec a trams molt inicials del riu, com per exemple la Vall d'en Bas. Segons la Fundació Fauna, el problema recau essencialment en la quantitat d'aigua que gasta la ramaderia, tot i que apunta a altres causants que fan més gros el problema.
Per una banda, doncs, l'augment de granges i l'altre factor és l'augment de regadiu per fer menjar per als animals d'aquestes granges. Per tant, estem parlant que el principal problema ve relacionat directament amb el que és la ramaderia. A veure, la indústria no sabem quin pes hi té, que n'hi té segur, i l'augment de la població també, i la manera en què la gent doncs, gasta més aigua ara que no pas uns anys enrere, segur que també.
Davant aquesta situació, la Fundació Fauna denuncia l'emergència amb la que asseguren que es troba el riu i insta els alcaldes dels municipis per on passa el Fluvià a fer polítiques de gestió sostenible i, sobretot, diuen, voluntat d'afrontar el problema, ni que sigui remarquen per valorar possibilitats i detectar causes concretes.
Nosaltres podem pensar que ve d'aquí, però potser hi ha algun altre factor, no?, que no sabem. Llavors és fer un estudi complet, sobretot a l'inici del projecte, per mirar d'on ve el problema i a partir d'aquí doncs, trobar solucions a curt i mitjà termini.
Des de la Fundació Fauna també reclamen dades per part de l'Agència Catalana de l'Aigua per tal d'esclarir quin és l'estat real dels aqüífers de la comarca.
Això són dades de l'ACA, són dades que aquest projecte ha de servir per demanar i mirar exactament doncs, com estan i què hem de fer doncs, per millorar-los, perquè o sigui, estan, el que passa que segur que no estan bé.
El repte de millorar el cabal del riu Fluvià, però, haurà de preveure també de quina manera es pot garantir que els pagesos puguin seguir guanyant-se la vida. Una de les possibilitats que proposen des de la Fundació Fauna és un possible reaprofitament d'una part de l'aigua utilitzada.
Fins a quin punt es malgasta? No ho sé. Això s'haurien de tenir dades i a partir de les dades on saber fins a on podem gastar per no fer-ne un mal ús i fins on podem gastar perquè, o sigui, sigui necessari per fer el que necessitem fer. Però l'altra pregunta és, tot el que fem ho fem per necessitat?
Des de la Fundació Fauna asseguren que si l'any té 365 dies, el 95% de tots aquests dies el riu baixa 8 i només augmenta el cabal quan es produeix un episodi de pluges continuades. Això també explicaria l'estancament d'aigua clarament visible al Fluvià, el seu pas per Olot i l'eutrofització que pateixen les aigües, que posen en perill la flora i fauna d'un riu que a priori no hauria de patir per aquest problema.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. Les obres de construcció del pou de Pere Caula de Sant Joan les Fonts encaren ja la recta final. Fons municipals asseguren està previst que els treballs durin un mes. Aquest pou es construeix per pal·liar els efectes de la sequera que hem patit aquest estiu i que ja s'arrossega a la zona des de fa un parell d'anys. El pou servirà per subministrar aigua al dipòsit del Soler i també al de Terra Vermell, informa Pere Obac.
L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha posat en marxa la tercera i última fase de la construcció del nou pou de Pere Caula i s'espera que tingui una durada d'aproximadament un mes. En aquesta fase es durà a terme la interconnexió del pou amb la unió de les canonades d'impulsió. El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts és Carles Grèvol.
Es va creure oportú per la part tècnica doncs, fer el pou aquí, aquesta zona de Pere Caula. L'any passat es va fer la segona fase, que es va fer totes les comeses elèctrica, i ara estem a la tercera i última fase, que és, es fa tot el tema de la canonada, es portarà la canonada fins al dipòsit de Soler i després hi ha una altra part que també irà al dipòsit d'aquí al Terra Vermell.
Les obres del pou de Pere Caula van començar el 2021. L'Ajuntament està treballant en diverses fases per millorar l'abastament d'aigua al municipi. Segons Grèvol, aquest nou pou els permetrà apropar-se a un sistema d'aigua més eficient i resilient.
Ja és un municipi, hi ha tres nuclis, hi ha diferents pous, i aquest el fem doncs, per, cada cop més hi ha problema a l'aigua, no? Doncs per poder vestir el que dèiem, els diferents dipòsits, en aquest cas tant el de Soler com la Terra Vermell, i d'aquests també poder anar destinant més aigua als diferents dipòsits que tenim, tant a la part de la canya com a Sant Joan, i si convingués també es podria passar a Beguda.
El cost total del projecte del nou pou de Pere Caula s'eleva als 335.000 euros, dels quals l'última fase en costa 210.000. L'Agència Catalana de l'Aigua ha aportat gairebé la meitat del cost dels últims treballs.
Moment de repassar l'actualitat de la demarcació de Girona. Els Mossos d'Esquadra han detingut un pedòfil que gravava imatges de menors espullats en una platja de Palamós, al Baix Empordà. El detingut, que és estranger i té 63 anys, feia servir una càmera de vídeo de la mida d'un gra d'arròs que portava dissimulada la cremallera de la seva motxilla. Els agents el van atrapar després que un avi sorprengués l'arrestat enregistrant imatges dels seus nets quan es banyaven a la platja. Tot i que l'home va intentar fugir corrents, els Mossos el van poder atrapar. Després de visionar les imatges, la policia va registrar l'habitació de l'hotel on el pedòfil s'allotjava i allà hi van trobar material electrònic amb arxius de vídeo i imatges de menors. Se l'acusa d'un delicte de pornografia de menors. La Policia Nacional ha desarticulat un grup criminal itinerant especialitzat en estafes amb bitllets falsos. Els detinguts feien servir el mètode del Rip Deal, que consisteix a aconseguir una transacció que els permeti ingressar bitllets legals i entregar a les víctimes divises falses. Els cossos policials han detallat que han intervingut més de 7 milions d'euros en bitllets falsos, 23.645 euros en bitllets legals, 3 màquines de comptar diners i diversos telèfons mòbils. Amb els diners, el grup va adquirir llicències BTC per valor de 70.000 euros i intentar va adquirir criptoactius per valor de 800.000 dòlars. Un dels detinguts es va localitzar a Lloret de Mar, a la Selva. La Policia Nacional ha indicat que no descarta més detencions. I en cultura, l'uruguaià Jorge Drexler ha actuat aquest diumenge a la nit del Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Drexler ha presentat part del seu últim disc que va publicar l'any passat, Tinta y Tiempo. L'uruguaià va començar a compondre les cançons que formen l'àlbum durant el confinament i l'incertesa impregna part del repertori emmascarat de l'optimisme habitual del cantautor. Jorge Drexler ha tornat a Girona 16 mesos després que estrenés la seva gira espanyola en el Festival Estrenes amb un concert a l'Auditori de Girona. El cantant assegura que ha fet canvis en el repertori al llarg de la gira que l'ha portat per 16 països diferents. Drexler ha ballat i ha fet cantar al públic encomanant-los del seu bon humor.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
En matèria cultural, ja a casa nostra, a la Garrotxa, els xerrics assagen a la fresca. Com és tradició, quan s'acosta a les festes d'altura, la colla castellera es trasllada davant les escales de Sant Esteve. Fins al 8 de setembre, cada divendres a la tarda, els xerrics faran assaigs oberts a la ciutat per guanyar visibilitat i sumar nous participants a la colla.
Els xerrics d'Olot començaran els seus assajos a la fresca a la plaça Esteve Ferrer aquest divendres. Segons la cap de comunicació de la colla, Anna Cornet, l'objectiu d'aquests assajos és apropar la tradició castellera als veïns i preparar-se pels actes en els quals participaran durant les festes d'altura. En aquests assajos, els xerrics practicaran diversos castells, incloent-hi la pujada a les escales del Pilar.
Si surt bé, serà el 20è Pilar de les escales que puja i preparar tota la diada de festes d'altura en què volem, bueno, assolir màxims. Aquest any hem aconseguit el 3 de 7, hem aconseguit tornar a tenir el 3 de 7, que des del 2018 no el teníem, i ho vam fer-ho ara el mes de juliol a Santa Cristina d'Aro.
Cornet també ha destacat els progressos de la colla en l'execució de castells. Gràcies a nous participants, han aixecat castells de fins a 3 de 7.
Hem aconseguit pujar un pis més, els nostres castells eren castells de 6 i ara hem aconseguit un 3 de 7, que per nosaltres és important tornar al nostre sostre màxim. El nostre sostre màxim és un 3 de 7, un 4 de 7, i volem tornar-hi.
Els assajos de la fresca es faran cada divendres al vespre fins a l'inici de les festes d'altura. La participació en aquesta activitat és oberta i gratuïta a tota la ciutat.
I a Tortellà, la petjada solidària contribueix per millorar la situació dels refugiats. En el marc de la Festa Major del Poble, l'associació recull roba que la gent dona voluntàriament i la ven de segona mà. Enguany, la petjada solidària ha donat els diners recaptats a Aquarius Supervivientes, No Name Kitchen i Solidary Wheels. Ens dona més detalls en Guillem Guardiola.
La petjada solidària de Tortellà és el clar exemple de la implicació dels municipis petits davant les grans injustícies del planeta. Amb l'objectiu de fomentar l'acollida i generar actituds solidàries cap als refugiats, la tardor de l'any 2016 va néixer aquesta associació que busca posar el seu granet de sorra. L'entitat ha tornat a posar en marxa de nou la desfilada solidària per la Festa Major de Tortellà. La voluntària de la petjada solidària, Laura Tàpies, explica on aniran destinats els diners d'aquest any.
I bueno, de les filades, pues, una festa que fem la petjada al nostre poble, que és Tortellà, dins de la Festa Major. Estem supercontentes. I bueno, això, que aconseguim molts diners. Aquest any la recaudació anirà per dos ONGs. Una és Sobrevivientes, no, bueno, aquests ja els hem donat, Sobrevivientes, sí. Aquarius, que són immigrants que van naufragant a l'any 2018.
La tardor. Us en recordeu aquell vaixell que no trobava port? Doncs avui tindrem el testimoni directe.
Exacte. I després a No Name Kitchen i a Solidary Wheels, que també estan aquí presents i que són ONGs, que, bueno, que són de gran confiança perquè són de gent molt propera, d'amics.
Amb una fira artesana de quilòmetre zero i una desfilada duta a terme per models, la desfilada solidària és el dia estrella de l'any per la petjada solidària de Tortellà. Sílvia Oliver, voluntària de l'associació, ha destacat el caràcter solidari dels garrotxins.
És un bitllet d'avió que junta famílies, és un plat a taula, és unes llibretes, una logística per poder estudiar, és un plat a taula, és un sac de dormir, i fent alguna cosa tan divertit com això.
Més enllà de la solidaritat, a Tortellà arribarà aquest dilluns un dels dies més esperats, sobretot pel públic jove. La Festa Major continua aquest dilluns amb teatre i molta música. Manelic de Pera i la jove cantant catalana Musca il·luminaran una nit que es preveu màgica.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
Una ronda més, la Unió Esportiva Olot guanya el Sant Andreu i passa de ronda a la Copa Catalunya. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
I és que els olotins van superar per 2-3 a tot un Sant Andreu aquest diumenge al camp del Bon Pastor. Els olotins van sortir més endollats que el conjunt andreuenc. De fet, al quart d'hora de joc ja guanyaven per 0-2. Urri ha avançat els blaus i vermells en una rematada de capa centrada a Roquet i Marc Mas va signar el segon amb un gran llançament dins l'àrea en una jugada d'estratègia. Abans del descans, en temps afegit, Pau d'Arbre va marcar un golaç de falta directa que va donar esperança al Sant Andreu. A la segona meitat, Juanan va retallar distàncies després d'un error de batalla. Quan faltaven 2 minuts per al final del duel, el Sant Andreu va marcar el tercer, però l'àrbitre va anul·lar el gol per fora de joc. El col·legiat va afegir 5 minuts d'afegit i l'Olot va haver de patir fins al final per endur-se un partit molt lluitat a Barcelona. Ara, en la propera ronda d'aquest cap de setmana, l'Unió Esportiva Olot s'enfrontarà al Badalona Futur. A banda del tema esportiu, el conjunt olotí va denunciar a través de les xarxes socials els pes del partit que va rebre diferents amenaces de seguidors locals al costat de les seves banquetes, denunciant així l'actitud i la manca de seguretat, segons el club, a les instal·lacions del Bon Pastor. Fora del futbol, en Horsball, Marià Clavell viurà el seu primer europeu com a seleccionador espanyol de Horsball. El repte més gran per al Garrotxí és guanyar amb l'equip femení, que mai ha aconseguit emportar-se el torneig. El campionat arrenca aquest dilluns a Itàlia, a Verona, fins dissabte.
El Garrotxí Marià Clavell afronta un dels reptes més ambiciosos com a seleccionador espanyol de Horsball. Després d'un any de debutar amb la selecció espanyola al Campionat del Món de França, Clavell encara el campionat europeu que aterra a la ciutat italiana de Verona des d'aquest dilluns fins dissabte. El Garrotxí assegura que aspira a l'or en les dues categories que entrena, la femenina i la pro-elit, tot i que destaca que un dels reptes més grans és superar la selecció francesa.
Sí que és cert que amb la categoria de pro-elit de la mixta que hi ha els nois sí que s'ha guanyat altres vegades, però amb el femení encara no s'ha pogut guanyar mai els equips francesos i aquest és l'objectiu, que és un objectiu que costarà, però que, bueno, que cada cop estem més a prop i que tard o d'hora algun dia ha de caure. Per tant, esperem que sigui aquest.
El campionat europeu compta amb la participació de 5 seleccions que jugaran 4 partits. Clavell assegura que tant els jugadors com els cavalls hi arriben en bones condicions després d'entrenar des de finals de juny. La base de la selecció és la mateixa que l'any passat, amb algunes incorporacions. Tots els jugadors de l'equip pro-elit són catalans i la majoria de les jugadores de la selecció femenina també.
Sí que hi ha un grup, tant amb els dos equips, que sí que ja el tenia l'any passat, amb algunes incorporacions noves, amb alguns canvis, però la base és la mateixa i estem treballant una mica, repassant tots els conceptes que vam fer l'any passat i seguir evolucionant aquest equip per poder fer una mica millor i acabar guanyant.
Clavell ha afegit que els partits seran molt intensos i la concentració serà clau. En aquest sentit, no ha viatjat sol a Verona, sinó que ho ha fet acompanyat d'un staff tècnic multidisciplinari i 3 garrotxins més, la psicòloga esportiva Georgina Sagristà, la fisioterapeuta Quina Judit Aulines i el preparador físic Sergi Matabosc. La selecció espanyola també comptarà amb presència garrotxina al terreny de joc perquè enguany Roser Teixidor i Pep Descamps de les Alforges de Banyoles han entrat per primera vegada a la convocatòria de l'equip sub-16 de la selecció espanyola.
I per tancar la carpeta esportiva un darrer apunt, el pilot Martí Vaireda ha aconseguit una emotiva i meritòria medalla de bronze al Mundial de Bicitrial a Glasgow, Escòcia. Després d'una campanya difícil, el garrotxí arribava a Escòcia sense cap objectiu definit, més enllà d'entrar a la final del Campionat del Món. La lesió al menisc ha fet la guitza al pilot durant tota la temporada, tot i que finalment ha pogut obtenir la medalla. L'anglès Jack Carthy ha defensat el títol i ha portat el campionat a casa. L'alemany Oliver Wittmann ha estat molt a prop de l'anglès, tot i que finalment ha guanyat la plata. Els pilots espanyols han obtingut un bon resultat en aquest Mundial.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia de l'antena de Ràdio Olot. Més informació, com sempre, a través del portal web garrotxadigital.cat i a les seves xarxes socials. Els dels serveis informatius tornem a partir de les 3 amb els butlletins horaris habituals. Gràcies un dia més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.